entorno, ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts. I parlem de coses. I parlem de coses. I avui què és? Avui és un dia molt clau. Parlem, tenim uns quants temes, tots relacionats amb l'actualitat, o molts d'ells. I un d'ells és el que comença avui. Avui, oficialment, podem dir que comença la campanya de renda 2025. I això té un punt sempre curiós, i és que hi ha una norma general de la campanya de renda, de la que tu hauràs de fer, i després està l'autonòmica, la part autonòmica, que és aquí on està el que molts ciutadans es confonen perquè demanen desgravacions del gimnàs, per exemple, que aquí a Catalunya no es pot fer, però hi ha comunitats que sí et pots desgravar el gimnàs. Bé, és un caos difícil d'entendre per un mortal, però que intentarem treure l'aigua clara per parlar d'Hisenda i de la declaració de la campanya que comença avui mateix. Yolanda Canales, benvinguda.
Què tal?
Com ho tenim, això?
Nostra cita, aquest any no amb María Jesús Montero, aquest any no.
Què novedades tenemos? Què novedades tenemos aquest any per veure com tenim i sobretot xifres? Qui ha de fer la declaració de la renda?
Qui ha de fer la declaració de la renda? Doncs els que tenen més de dos pagadors i cobren uns 15.800 euros. Jo estic parlant a grosso modo, i també els que cobren més de 22.000. Això en línies generals, però després s'ha d'anar molt al detall. Sí, efectivament, els autònoms,
detall, sí.
Els autònoms i els que cobren, com es diu, l'ingrés mínim vital.
Sí, correcte, tots.
O sigui que són uns quants, Per això, el millor, sobretot, és assessorar-se i comprovar molt bé les dades, és el que ens diuen els experts, per evitar sorpreses i, sobretot, que et vingui la notificació corresponent d'Hisenda, que això fa molt de mal, T'entren els nervis o no?
Jo.
Quan rebs una notificació d'Hisenda, de l'Agència Tributària, oi.
Això ja és que bones notícies no poden ser mai.
Mai. En tot cas, fins al 30 de juny, els 4,3 milions de catalans estem cridats a declarar i a passar comptes a Hisenda. A la campanya anterior, l'Agència Tributària va retornar, estem parlant de dades de Catalunya, 2.198 milions d'euros a més de 2,3 milions de contribuents catalans. Això indica que un de cada tres, aproximadament, sí que va haver de pagar. Però més enllà del resultat final, la declaració també ens deixa una dada interessant perquè permet entendre com es distribueixen els ingressos, no? Les estadístiques de l'IRPF, amb dades sobre rendiments del treball, del capital o dels béns immobles, dibuixen una radiografia bastant precisa també de com és la nostra societat. El grup més nombrós és el dels contribuents que declaren entre 30.000 i 60.000 euros anuals. Superen el milió de declaracions i representen aproximadament una quarta part del total. Just darrere, gairebé empatats, hi ha els que ingressen entre 21.000 i 30.000 euros. En conjunt, això vol dir que la meitat dels contribuents catalans es mouen en una franja d'entre 21.000 i 60.000 euros, no? És el que es pot dir habitualment o el que es pot qualificar com a classe mitjana. Per sota, uns 700.000 contribuents declaren ingressos d'entre 12.000 i 21.000 i crida l'atenció també una altra dada. Més de 440.000 declaracions, prop d'un 10%, corresponen a ingressos molt baixos, entre 1.500 i 6.000 euros anuals. Un 7% dels contribuents supera, però per dalt, els 60.000 euros. I sí, hem d'estar pendents avui, aquests dies, de les deduccions. Tu comentaves aquesta de desgravar, no?, despeses com el gimnàs o el veterinari.
Això
és Andalusia.
Andalusia.
Això és Andalusia. El que passa que, com moltes vegades...
I el gimnàs penso que és
quan
Andalusia.
Quan hem escoltant, també.
Crec.
Aquestes dues segur Andalusia, el gimnàs i el veterinari.
Yolanda, abans de donar el bon dia a la Carme Elena, és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, perquè ens faci 5 cèntims, tu creus que l'administració ens ho posa fàcil?
No.
Va, que ràpida has estat la resposta, segon de reflexió.
Perquè he rebut notificacions, en aquest cas d'Hisenda, en què en una mateixa frase tens dues negacions. I jo he tingut algun problema per això, per una doble negació que fins i tot un gestor no va entendre bé, m'ho va fer malament i després vam haver... Pues ja. Vaig rebre la pertinent notificació i
però ara,
tot es va resoldre bé.
Imagina't però... que no tens cap gestor al teu costat ni cap expert que t'ajudi a fer tot això. I té, los papeles para rellenar de Hacienda. ¿Sabries fer-ho?
No. Jo crec que no.
Doncs pues ja està. En parlem també d'això. Però primer entrarem en el detall. Gràcies, Landa. Moltes gràcies. Parlem amb dels detalls i de les novetats de la declaració d'enguany amb la senyora Carmelena, que és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Carme, bon dia. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Doncs, Carme, sobretot, per on podem començar? Per novetats? Per com fer-ho? Per on vols començar a l'hora de fer un repàs de les novetats o del que tindrem en aquesta campanya de renda 2025?
En principi, hi ha poques novetats. És una campanya molt continuista. Però això no treu de que, bueno, que fem una miqueta el que serien explicacions.
D'acord.
Començaria pel tema de qui estan obligats a declarar, que encara que no hagi canviat gaire, sí que és convenient recordar-ho. En el cas de rendiments del treball, si només tenim un pagador, doncs estem obligats a fer la renda si cobrem més de 22.000 euros anuals. Si tenim més de dos pagadors, sempre i quan el segon i següent sumin més de 1.500 euros, l'obligació és de 15.876 euros. També estan obligats tots els autònoms. I un tema que també és important, perquè molts ho desconeixen, els col·laboradors d'aquests autònoms familiars, que encara que no arribin a l'obligació de fer-la, simplement pel fet de ser, estar també com a autònoms, estan obligats. Això molts no ho saben i acaben tenint sancions.
És a dir, tots els autònoms estan obligats a fer-les, bàsicament.
Correcte.
Tots.
Els aturats. Els aturats només estan obligats els que ja de per si estiguin com qualsevol altre treballador amb els límits que hem dit abans. Però no estan obligats tots els aturats com era la normativa de la Seguretat Social i era un dubte que hi havia de si realment l'haurien de fer per cobrar la prestació. Doncs no, simplement els que estiguin obligats. Els que no, no cal que la facin. I tots els que cobrin el mínim vital. Això seria un petit recordatori d'obligats.
I pensionistes i demés també estan obligats a fer-la?
Sí, tots.
Tots?
Sí, tots.
Absolutament tots, aquí.
Tots els que reuneixin aquest requisit i, bueno, i ja no entrem. Estem parlant de rendiments de treball, però també ens podem trobar en casos d'haver cobrat doncs, dividends d'accions, tot això que aquí entraríem en un capítol que obliga bastanta més gent. Però de moment jo em quedaria aquí perquè l'altre és bastant complexa. Per tant, hi ha molta més gent obligada la que en un principi ens hi sembla.
Aquest any s'ha parlat molt de bizums, de criptomonedes i coses així. Fer un bizum ja seria motiu per declarar?
No, el bizum per si sol no és un motiu per declarar, és l'operació que està darrere d'aquest bizum. És a dir, què estem fent amb aquest bizum? Si el que estem pagant és un lloguer, doncs bueno, el propietari d'aquest lloguer l'haurà de declarar la renda. Si el que estem és entre amics pagant-se un sopar, evidentment això no va enlloc. Ens hem d'anar al perquè de l'operació del bizum. Però jo, si et sembla, abans d'anar per aquí, hi ha un tema que sí que és una novetat.
Endavant.
És el tema del salari mínim. El fet d'haver pujat el salari mínim, doncs al final es va aconseguir que amb una deducció de 340 euros, doncs intentar que les persones que cobrin el salari mínim no tinguin que tributar. Per tant, recomanació. El salari mínim estava en 16.576 euros, i s'amplia aquest marge a 18.276, encara que aquestes xifres semblin una miqueta estranyes,
sí.
La recomanació nostra és que aquests 340 euros el que pot fer és que surti la declaració a tornar i que no estem obligats i no ho mirem. Per tant, les persones que estiguin en el salari mínim o molt a prop d'ell, encara que sobrepassin una mica, que mirin el seu esborrany perquè és possible que la renda els surti a tornar.
D'acord. És a dir, que sobretot l'esborrany sempre l'hem de repassar, sempre s'ha de repassar en aquest
cas. I encara que no estiguem obligats, sempre repassar-ho, però no l'esborrany. Comencem per les dades fiscals. És a dir, anem a Hisenda, mirem les nostres dades fiscals, repassem que tota la informació en la que es basa aquest esborrany és correcta i després anem al resultat, que és l'esborrany. D'acord? Perquè anem a l'esborrany, però si les dades no són correctes no sabrem si està bé o no.
D'acord.
I per tant, doncs, si en el cas que no estiguem obligats i si la renda surti a tornar, la podem fer sense cap problema.
D'acord.
Perquè, home, si surt a pagar no estem obligats, no, però si surt a tornar, fem-la.
D'acord.
Perquè Hisenda no ens vindrà a trucar a la porta dient...
No, no, esto es suyo, Tomi.
No, és que no ens trucarà per una renda a tornar, però sí que ens trucarà per una renda a pagar.
Correcte, això podem estar tots ben segurs. És una, possiblement l'única garantia que tenim clara. Carme, conforme a les particularitats de comunitat autònoma a Catalunya, hi ha alguna qüestió especial a declarar a aquesta de renda?
Sí, hi ha novetats sobretot en les deduccions que tenim a Catalunya. Per una banda, hi ha la novetat que ha baixat el tram de les rendes més baixes, de la part autonòmica, ha baixat un punt, s'ha de dir que és que estaven molt alts, i això afectarà, hem fet un càlcul, aproximadament persones que tinguin guanyin aproximadament entre 20.000 i 30.000 euros, doncs una deducció entre 50 i uns 70 euros d'estalvi. S'ha de dir que si tenim les retencions ben calculades no ho veurem, perquè això ja ens ho han fet a la nostra feina. Però no està de més, com sempre, mirar, perquè això també ens pot afectar. Després també a Catalunya recordar que tenim 12 deduccions autonòmiques i una que compartim amb estatal, que és la de la vivenda. És interessant veure-les, aquí no les explicarem, però si vols puc fer un petit resum de les que poden afectar més.
Sí, sisplau.
I de les que tenen novetats. Tenim una deducció que és per lloguer de vivenda, que en aquest cas s'ha pujat la quantitat que podem deduir. S'ha de dir que té uns requisits, però afectaria a joves fins a 35 anys, a aturats, també a discapacitats i també a persones que s'hagin quedat viudes i que tinguin més de 65 anys. Com a novetat s'incorpora que també podran deduir, tenir dret a aquesta deducció, les dones víctimes de violència de gènere. Això també és una novetat. I en què està la novetat? En què abans es podia deduir 300 euros en tributació individual i ara passa 500 euros en tributació individual i 1.000 en conjunta. Val la pena que ho mirem, perquè a vegades, per desconeixença, no l'apliquem, no surten a l'esborrany de la renda, per tant, revisem totes aquestes deduccions. També tenim deduccions en temes d'inversions, amb algun tipus de cooperativa, amb donatius, per naixement de fills, amb persones que es queden viudes. Per tant, acostumen a ser deduccions desconegudes, però que afecten a molta gent.
Que Carme Elena, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquests incentius que ens has fet a la declaració d'enguany, molt amable.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu,
gràcies. Total, bàsicament, era una xerrada per experts, eh? Ara, si ara em dieu, fes un resum del que t'ha explicat la Carme. Tinc un problema. Tinc un problema perquè, per mi, aquest tema és un autèntic bassal que no m'entero absolutament de res per molt que m'expliquin. Sóc un cap gros dins de tot això. I de seguida parlarem, perquè estic convençut... I us deixo una cosa sobre la taula, per reflexionar. Ara imaginem... No, segurament imaginem no, perquè segurament molts de vosaltres heu rebut una notificació d'Hisenda. Poso Hisenda perquè estem parlant d'Hisenda, però parlo de l'administració en general. Reps una notificació de l'administració. I la pregunta és, l'entens? No estic dient que siguis tonto, ni molt menys, perquè jo seré el primer. Però em refereixo que utilitzen habitualment un llenguatge tan tècnic que no t'enteres. T'estan demanant una cosa i tu no saps exactament què t'estan demanant perquè no acabes d'entendre el llenguatge tècnic que estan utilitzant per demanar-te una cosa. I dic, senyors, és que no sóc un gestor ni em dedico a això. Llavors, si ets una persona normal, que no es dedica a res del sector, l'administració està pretén que t'enteris de tot això que t'està comunicant. I si ja parlem de persones de certa edat, com la meva mare pobreta, que quan rep una notificació d'Hisenda, a part d'espantar-se, em crida perquè jo intenti traduir el que posa allà. De seguida en parlarem d'això. I en parlarem amb una pregunta clara. Per què l'administració utilitza un llenguatge que no s'entén, directament és així. Per què costa tant entendre les comunicacions de l'administració? De seguida en parlarem amb un expert que ens explicarà el per què, si és que aconsegueix explicar el per què ho fa. Però abans, ja que estem parlant de tot això, parlem ara d'una novetat per les pimes. Perquè tenir un conseller independent, una persona externa, amb experiència inversora i operativa, ja no és només cosa de les grans corporacions, que són els que tenen aquest tipus de figura, no? Les empreses familiars que incorporen aquesta figura prenen millors decisions, i això és pura estadística. Brand Capital fa accessible aquest perfil, ajudant a capturar més valor per al negoci. Brandcapital.es, apunta-t'ho, Brandcapital.es. El valor d'una marca és capital, i el capital... I el capital que no la construeix, doncs se'n va no res.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquhar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi popas.
¡Ay, qué ha dicho!
Sí, José Antonio, ¿qué ha
dicho? Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas. Es lógico porque están creados para eso, para que no se levante el dedo de la pantalla. Todo dirigido a chicos y chicas que no son conscientes de lo que les pasa. Bueno, chicos y chicas y adultos, a pesar de las advertencias.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer...
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de catarates, parlem de vista cansada. Escolteu-me, és essencial, essencial tenir una visió, anava a dir bona, però acceptable, com a mínim acceptable. Vull dir, és qualitat de vida. I d'això saben i tenen tota l'experiència per fer-ho possible a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, a IOTT, IOTT. I tenim el doctor Emilio Juárez amb nosaltres. Emilio, què tal?
Bona tarda, què tal?
Bona tarda, com va la vida, Emilio?
Bé, bé, bé. I ho deies molt bé, eh?
Home.
Perquè, mira, l'última catarata que he tingut que operar per esperar-se massa. Doncs al final hem tingut que treure la catarata no per la via habitual que fem amb el làser i ho traiem pel davant i amb el catàlisi tècnicament, sinó que hem tingut que fer una intervenció pel darrere de l'ull perquè aquesta catarata estava ja trencada, estava el que es diu esfoliada, estava sense suport per aguantar-se. Per tant, una dada important, les catarates... Són importants que no ens les operem quan no hi veiem, sinó que plantegem la cirurgia quan comencem a trastornar-nos una mica, doncs dir, soluciono el problema, perquè a més el que em parla moltes vegades, la lent que posem dura per tota la vida. Per tant, no hem de patir per una cirurgia de catarata, és tot el contrari. A menys catarata tenim, menys risc de cirurgia, molt més fàcil la intervenció i a més podem despendre'ns de les ulleres.
És a dir, que al primer indici cal començar i cal ja mirar-se la qüestió i operar-se.
Clar, com a mínim saber-ho i saber el grau de catarata que tinc i el grau de disconfort que em genera i el grau d'invalidesa que em provoca en el sentit visual, per si tinc reflexes de nit, si em provoca que augmenti la pressió de l'ull, si provoca que hi hagi una esfoliació o que hi hagi un risc de que la catarata més evolucionada tingui risc. I això és importantíssim, perquè tornem a lo mateix. És una intervenció, i en la vida llarga que tindrem, que una vegada feta, la lent no s'ha de canviar mai més. Per tant, aquesta intervenció ja t'assegura una bona visió i simplement el que has de controlar-te és la teva retina, el nervi, la còrnea, però ja no tindràs catarates, que pensa que és la patologia més freqüent amb diferència que hi ha actualment a nivell dels ulls, i pensa que és la primera causa de ceguera.
Ja sabeu que a l'Institut Oftalmològic de Torres tenim tota la tecnologia per posar en marxa i a servei d'aquesta cura, que és el làser Catalyst per les catarastes, vista cansada, i també el làser Amaris per miopies, hipermetropies, astigmatisme. Ho teniu tot, eh?
Sí, bueno, intentem que la cirurgia sigui més simple. Clar. Ara es parla molt de la robotització, de la intel·ligència artificial. Nosaltres ja fa molts anys que treballem amb aquesta tecnologia, perquè hem de pensar que l'ull té 2 centímetres de tamany. I la còrnea, perquè ens fem una idea, té el gruix d'un mig mil·límetre. Per tant, si nosaltres ja no treballéssim amb aquestes tecnologies, no podríem fer cirurgies d'aquest tipus. Llavors, tot això sobrevingut ara del robot, del Da Vinci, de la tecnologia tal, de la intel·ligència, de la predicció, això ja ho fan els làsers aquests. La Mari ja va començar amb el que diuen la intel·ligència artificial aplicada a corregir miopia, hipermetropia i astigmatisme, amb la predicció de moviment de l'ull, i ho hem seguit fent amb el Catalyst per corregir cataratas o presbícia, que fa la intervenció en un minut i alguna cosa, i fa que no han d'actuar els metges, sinó que estàs fent una intervenció amb una precisió de làser que fins ara, fins fa uns anys, no teníem.
La primera consulta informativa és gratuïta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, i tota la informació la podreu trobar al web. Si poseu el cercador IOTT, de seguida et trobes, però ja us ho dic, oftalmologiatrestorres.com, oftalmologiatrestorres.com. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies per la xerrada.
Gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Igual rebeu una notificació d'Hisenda i ja només veure això a la bústia ja us dona com una taquicàrdia, no? En condicions normals no passarà res. Però si teniu problemes de cor, ojo. Afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR ja saps que cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més, el que és més important, l'atenció ràpida, efectiva, i programa la teva visita per quan ho necessites. I això és clau. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com. Clar, i obres aquesta notificació, comences a llegir i te n'adones que no t'entenes absolutament de res, perquè està escrit en un llenguatge tan tècnic, tan administratiu, tan apartat de la realitat i de la societat, vull dir que tan diferent de com tu escriuries una carta o una persona normal, que dius, vale, i què pretén l'administració amb això? Pregunta, per què costa tant entendre les comunicacions de l'administració? En parlem amb el senyor Gabriel Capilla. El senyor Gabriel Capilla és professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliba Feu i soci del sector públic d'advocats Duran Sindreu. Gabriel, bon dia, benvingut.
Bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies per atendre'ns, Gabriel. Va, jo començaré ja directament amb la pregunta. Per què l'administració és tan espessa a l'hora de comunicar-se amb la gent?
M'agrada que em facis aquesta pregunta. Escolta, doncs segurament perquè potser també juga amb certs avantatges. I una d'aquestes és precisament la capacitat que té de que, bueno, quan es comunica amb el ciutadà, doncs potser li interessa que el ciutadà no entengui les coses, és que no pot haver una altra explicació. Perquè, a veure, consideres amb mi que avui en dia hi ha sistemes, mitjans, i els funcionaris públics tenen prou formació com per adreçar-se en un llenguatge que es pugui entendre, no? Hi ha una paradoxa. Jo crec que en les lleis que regulen les relacions entre els ciutadans i les administracions, que hi ha unes quantes, la llei de procediment administratiu estatal, la catalana, bueno, una pila, mai els ciutadans havien tingut reconeguts tants drets a favor nostre en les nostres relacions amb l'administració. En canvi, estem en el pitjor moment en quant a l'accessibilitat del ciutadà a l'administració, ja sigui des del punt de vista dels documents que rebem com a ciutadans, com també l'accessibilitat a aquests serveis públics a l'hora de buscar aclariments o aclaracions o explicacions d'allò que hem de rebre.
Tan difícil és? Perquè tantes traves hi ha quan toca adreçar-te a l'administració perquè t'expliqui una cosa, o no?
Bueno, sí? Costa molt. A veure, jo de la pandèmia cap aquí hem anat enrere, però claríssimament el teletreball no ha ajudat gens. Avui en dia les oficines públiques, per ser atès, certament, el tema de la cita prèvia, doncs d'alguna manera s'ha regulat i s'ha matitzat, però hem estat molts anys subjectes a la dictadura de la cita prèvia. També les relacions electròniques a través dels mitjans electrònics, ciutadans, administració, que haurien de ser un facilitador de les relacions, És tot el contrari. Avui en dia és una aventura. Fins i tot els professionals que ens dediquem a això, és una aventura d'aquestes de l'Indiana Jones a trobar com fer un procediment per inscriure un registre d'una autorització d'una empresa perquè pugui fer un determinat tipus d'activitat. T'ho dic en sèrio. Fins i tot la gent que ens dediquem tenim problemes.
Però, Gabriel, per què és tan espès? És a dir, per què s'utilitza un llenguatge tan tècnic? No és necessari, no? Si ja fins i tot els professionals en certs punts ja teniu certs problemes, imagina't tu el consumidor, l'usuari, el ciutadà normal, vull dir, que no es dediqui. Vull dir, està tremendo, això.
Totalment d'acord. I, és més, està reconegut per aquest dret al ciutadà a rebre les comunicacions amb un llenguatge que sigui intel·ligible, no? Que es pugui entendre. Vull dir, hi ha una obligació legal de fer-ho. Passa que les administracions pues, bueno, funcionen avui en dia també amb el sistema telemàtic, amb el sistema plantilles, tenen uns formularis fets i a partir d'aquí no personalitzen en absolut les circumstàncies de cadascun. Tu a la introducció has fet molt bé, has fet referència a la teva mare. No es pot rebre un requeriment d'Hisenda una persona de 80 o 90 anys igual que rep un professional o un representant d'una empresa o un professional del dret, com podem ser nosaltres. No és de rebut i amb això no discriminen, no fan l'esforç d'adreçar-se al ciutadà en funció una mica del perfil d'aquest ciutadà.
I clar, tu dius que hi ha una llei, hi ha una norma que diu que s'ha d'adreçar amb un llenguatge que es pugui entendre?
Totalment, sí.
I no es fa?
Catalana. No es fa, vull dir, les lleis estan plenes de bons desitjos perquè
sí,
les aproven
sí.
Els parlaments, bons desitjos, bones intencions, tot fantàstic, però després aquesta llei que aprova el Parlament, qui l'aplica, que són els executius, els governs, el que sigui, l'estatal, el municipal, l'autonòmic, doncs la realitat supera la pròpia llei, no? Llavors, desbordats, l'administració, manca de mitjans, manca de personal, manca de... Llavors, entre una excusa i una altra, doncs tiren milles i realment no tenen mà esquerra, la veritat, no tenen mà esquerra al tracte al ciutadà. Estem pensant en general, vull dir, estem generalitzant,
ja,
sempre
sí.
Trobaríem excepcions, però la tònica general, i ho veig pels clients, ho veig per les relacions que puc tenir jo amb la pròpia administració, certament hem anat enrere.
Llavors, Gabriel, imaginem, jo rebo una citació d'Hisenda o del que sigui, no? En un llenguatge que no entenc. Jo puc al·legar, dic, és que no vaig, o no pago, o no, perquè és que no estic entenent el que m'esteu explicant. Això seria de rebut davant d'un jutge?
Bueno, el jutge diria, vostè, primer la seva obligació és pagar, i després demanar explicacions.
D'aquí no t'escapes.
No t'escapes. No, però sí, el que pot fer quan rep una notificació és adreçar-se a l'administració i dir, escolti, vostè té el deure d'orientar-me des del punt de vista en relació a la notificació com acaba de fer, doncs exerceix el meu dret, aquest dret a ser orientat, no?
És al·lucinant, això, dubte, Gabriel. És al·lucinant. És al·lucinant perquè, correcte, tu vas a l'administració que t'ho aclarin, però això ho enllaço amb el que estaves explicant de la dificultat de que t'atenguin moltes vegades precisament per aquests motius, no? Clar, llavors, ostres, és que estan robant temps. Troben temps, un temps que possiblement es podria estalviar, Gabriel, no?
Sens dubte. Temps, energies, salut, et diria fins i tot... Té un cas d'un client que per poder obrir una activitat econòmica totalment innocua, inofensiva, com és un gimnàs, doncs porta 4 anys. Porta 4 anys barallant-se. I no, i ara hem de fer un tal, ara hem de fer un pla especial, hem de fer-lo altre. Llavors l'home està marejat i no entén res. I llavors tampoc no ha tingut ocasió de parlar amb els tècnics d'aquest ajuntament perquè li expliquin en detall. Vull dir, per parlar amb el tècnic has de fer filigranes, vull dir... Jo sóc conscient que l'administració també està en un moment de transició perquè doncs, bueno, hi ha unes generacions de funcionaris que s'estan jubilant en massa, no hi ha taxa de reposició, hi ha hagut problemes pressupostaris per cobrir les plantilles. Per altres temes no, però per cobrir plantilles sí que hi ha problemes pressupostaris. Llavors, doncs, tot plegat és la tempesta perfecta, no? Com la pel·lícula, més o menys. Esperem que no acabi com la pel·lícula, però de moment s'ajunten una sèrie de factors que al final qui paga els plats és trencat, són els ciutadans.
Doncs senyor Gabriel Capilla, professor de dret administratiu de la Universitat Abat Oliba Feu i soci del sector públic de Duran Sindreu, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
De res, espero que s'hagi entès. Molt bé.
Espero gràcies. I desitjo. Gràcies a tu per atendre'ns. Clar, és que és molt difícil, però imagineu, ens hem de quedar amb unes quantes dades que ha donat el Gabriel. Primer, està per llei que l'administració es comuniqui amb un llenguatge que l'usuari, és a dir, tu, puguis entendre. Bueno, tu i jo, evidentment, jo no soy el primero que se entera de nada. I no es fa. i no es fa. Fins a quin punt tot això, no diré legal, perquè és legal, si no, no es faria, i si no hi hauria més judicis, però fins a quin punt això és correcte, vull dir, és ostres, és una mica indignant, em perdonaré que ho digui així, però és una mica indignant. A mi és una d'aquestes coses que a mi m'enfada una mica perquè, clar, estem parlant d'entendre on van els teus impostos, entendre que t'està demanant la hisenda pública, està en entendre que t'està demanant un jutge o la policia o qui sigui. És molt dur, això. És una, bueno, dur, no sé si serà la paraula, però sí, té un punt d'indignant, això. Va, que de seguida en parlarem de més coses, d'economia, àrea jurídica global, però abans, parlem de seguretat. Vols més seguretat a la teva comunitat? Doncs aquest missatge va adreçat a comunitats de veïns, administradors de finques, perquè si vols més seguretat, està Digital Mantenimientos. Digital Mantenimientos, per 39,90 al mes, instal·len una càmera en quota tancada, sense despeses afegides. Pots dir, qualsevol veí pot ficar una càmera. Sí, és veritat, això, tens tota la raó del món. Però segurament no té 40 anys durant servei a comunitats de veïns. Sí, perquè és mi vecino. Bueno, si és el teu veí, possiblement sí, però habitualment no passa. L'experiència es nota. I això ho heu de tenir clar i ho sabeu. Entra a digitalmantenimientos.com perquè la diferència no està en la càmera, està en el servei.
Encuéntranos en Instagram, Facebook i TikTok.
Busca Herrera en Cope i escríbenos.
Hay historias que no siempre se ven, pero que cambian vidas cada día.
En mitad de todo eso, la Iglesia está dando una respuesta.
Historias de entrega, de escucha, de esperanza, donde la Iglesia se hace presente transformando realidades a través de su labor social, pastoral y evangelizadora.
Todas las iglesias de España y de fuera de España miran la cara y no pasan de largo.
Solidarios por un bien común. Los sábados a las 12 de la mañana en 13.
Saludas siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a Cope.
Cope, Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, pues hay luz. Es una ley. Se llama Ley de Segunda Oportunidad. Y vamos a hablar de ella, porque en Área Jurídica Global fueron los primeros en aplicarla en España y son auténticos expertos en llevarla, en torearla para arriba, para abajo, venga, auténticos expertos. Y para eso tenemos a Arianda López y Javier López de Área Jurídica Global. Bienvenidos, Arianda, Javier, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por la invitación, Cope.
Encantados de estar un día más hablando de esta ley, lógicamente.
Me encanta que me llames Cope.
Bueno, a todo el mundo.
Gracias, Cope.
Oyentes, claro que sí.
Gracias, Cope. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de un caso real en este caso. Es el caso real de los Ortega. Los Ortega. Los Ortega son un matrimonio con dos hijos de Córdoba que aún no habían dejado de pagar, pero la tarjeta revolving, o sea, aún pagaban la deuda, pero la tarjeta revolving, ya sabéis que las carga el diablo también, las tarjetas revolving, un microcrédito y el coche a plazos sumaban entre todo, cifras redondas, 78.000 euros. Y claro, depende cómo puedes vivir al límite emocional, noches sin dormir, discusiones por el plan, por todas las compras que puedes ir a hacer. ¿Qué compramos? O sea, llevar la lista de la compra que debemos comprar con razonamiento, pero desde el pan de molde hasta la margarina. A ver qué compramos, ¿no? O sea, al final, ¿qué ocurrió? ¿Arián de Javier?
Pues
es una tensión importante, tener que ir al súper y decir, ojo, no, esto no me lo puedo permitir. Marca blanca todo.
No solamente eso. Imagínate no poder dormir sin tomarte una pastilla.
Esto es aún más duro.
O que realmente importe el día del mes en que a tu hijo se le rompen las gafas, porque depende del día, claro, podérselas arreglar o no.
Esos imprevistos que suelen surgir, que como este que estabas contando de las gafas.
Claro, es que son situaciones límite y tu vida puede cambiar por completo, como bien decías, con la ley de segunda oportunidad. Que es lo que le pasó a esta familia, que de casi 80.000 euros de deuda y no poder dormir, hacer malabares para llegar a fin de mes, ¡boom! Como si fuera magia, aunque sea ley, deuda cero. Y vuelta a empezar.
Esto es fantástico, ¿eh? Supongo que la madre, creo entender, antes me lo explicabais, que os confesó que tenía un nudo constante en el estómago, Javier.
Pues sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que no es solamente el no llegar a final de mes, es decir, tengo un problema económico, es todo, ¿no? Y como dice el refrán, si nada cambia y tú cambias, todo cambia. Todo el mundo debe saber de una vez, y gracias nuevamente a COPE por ayudarnos a difundir, que hay una ley que cancela las deudas que no puedas pagar, seas autónomo, trabajes para terceros, seas avalista. Las deudas se cancelan, no, ya estamos cansados de que siempre gane la banca no gana siempre, hay una normativa europea que te ayuda a cancelar, a cancelar las deudas que no puedas pagar. Con lo cual, repito, encantados de estar en COPE y que la gente sepa que esta ley existe y funciona.
Voy a hacer unas preguntas en plan test, ¿vale? Yo voy haciendo la pregunta de dudas que se me pasan por la cabeza y vosotros con respuesta rápida me decís la solución.
Venga, nos quieres poner a prueba, ¿eh?
No, más bien me pondréis a prueba vosotros a mí, más que yo a vosotros, ¿eh? Primero, para acogerme a la ley, ¿tengo que ser moroso ya para acogerme? O sea, ¿ya no puedo pagar o no?
No, es decir, si tú ya ves que tienes una situación compleja para llegar a fin de mes, tengas tus deudas al día, al corriente de pago o no, ya puedes empezar a actuar y moverte, ¿no?, para solucionar esta situación.
Vale, si soy asalariado o autónomo, ¿importa una cosa u otra?
Exactamente igual. Da igual que seas pensionista, asalariado, autónomo, cualquier persona que tenga deudas que no pueda pagar las puede cancelar.
Cuando entendemos de buena fe que a esta ley te tienes que acoger y actuar de buena fe, ¿qué estamos entendiendo por eso?
Pues que no tienes que falsear ninguna documentación, no tienes que ocultar ningún documento, tenemos que ser transparentes. Piensa que vamos a ir delante de un juez, y un juez no es tonto. Va a revisar que todos los documentos sean reales y que no hemos falsificado una nómina, nuestros antecedentes penales o cualquier otra información.
De acuerdo. Gran preocupación. ¿Puedo perder mi casa?
No. Desde la normativa, desde la modificación de la ley de segunda oportunidad en el año 2022, la casa se mantiene siempre que la hipoteca, si tienes hipoteca, esté al día y puedas pagarla. E incluso si la vivienda no tiene hipoteca, la puedes mantener en un pequeño plan de pagos.
Bien, otra cuestión. Conforme a herramientas para trabajar, para desarrollar mi trabajo, imaginemos que yo necesito el coche sí o sí. ¿Qué pasa con ese coche? ¿Lo puedo perder o no? Si es necesario para trabajar en este caso.
El coche lo podemos salvar también sin problema. No solo si es necesario para trabajar, que aquí se ve muy claro, ¿no? Que si, por ejemplo, eres fotógrafo y tienes que irte por España haciendo fotos, necesitas tu coche sí o sí. Perfecto. Pero es que si eres una madre de familia y necesitas llevar a tus hijos al cole, al médico y vas arriba y abajo y también lo necesitas, también lo salvamos. Tiene que ser algo coherente. Pues que con tu sueldo y sin las deudas lo puedas llegar a pagar. No queremos que la gente salga de la ley con el mismo endeudamiento, ¿no?
De acuerdo.
Pero si se puede pagar, sin problema.
Bien, bueno, ahora imaginemos ya que todo el mundo... He acabado con este test de preguntas así rápido. Yo creo que
superado,
más o menos...
¿no?
Yo creo que, bueno, con nota además, ¿eh? ¿Cómo se puede contactar con ERE Jurídica Global si alguien está interesado en todo esto?
Tenemos un teléfono que es a partir del que, llamando, ¿no?, y diciendo que sois oyentes, conseguiréis la primera asesoría gratuita, que es el 900 730 906.
De acuerdo.
Muy bien. Y a través de la web, desde luego. Yo siempre diría que busquen en Google Área Jurídica Global, areajuridicaglobal.com. Y no olvidemos, lo hemos dicho muchas veces, primera consulta gratuita para todos los oyentes de COPE.
Pues lo recuerdo, areajuridicaglobal.com, la web, la primera consulta gratuita para los oyentes de COPE Cataluña. Y el teléfono, 900 730 906. 900 730 906. Javier Arianda, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Muy bien, un saludo. Hasta pronto a todos.
Estem a punt d'arribar a la una. Després de xerrar de tot això, parlem d'una qüestió d'actualitat que m'està allà present. És que avui començaven les obres d'enderrocament de l'estació de la Sagrera i allà està, allà ha estat el nostre Guillem Castro, el nostre company. Guillem, què tal, com estàs?
Bon dia, José Miguel.
Clar, estem parlant d'una estació centenària. Com estan rebent? Ja entrem més en profunditat demà en el tema, però com estan rebent els veïns tot això? Com ho veuen?
Doncs mira, jo crec que ho veuen com un avanç i com tancar una mica aquesta fissura que s'havia generat amb l'estació, de que s'aparaven dos barris, i, per exemple, aquest és el Lluís, i ens explica el que suposa per veïns del barri.
Pues me parece muy bien, porque articula y une los dos barrios que quedaban aquí separados por esta zanja enorme que había. Entonces va muy bien, pero aparte dinamizará el barrio. Cuando esté construida la estación, pues habrá más tiendas, más comercio, porque esta zona está muy muerta, tanto esta como la otra.
Supongo que no.
Sí, la veritat és que pel barri és un avanç i tal com va dir la consellera l'altre dia, és bàsicament cosir per fi una cicatriu que portava dècades separant la Sagrera.
Gràcies, Guillem. Demà entrarem més a profunditat d'això. Per què? Perquè hi ha veus discrepants davant del tema. Perquè moltes veus demanaven salvar un edifici centenari i utilitzar-lo per equipaments. No és tot tan maco, eh? Va, que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i després tornem per parlar de nitrats.
És la una de la tarde, són les 12 en les Islas.